Hidratació. Procés pel qual un organisme, teixit o matèria, incorporen i mantenen la quantitat de líquid necessària pel seu correcte funcionament o conservació. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Sempre ben hidratat. Antoni Bassas, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
I saludem el president dels noticiaris, Òscar Fernández.
Bona tarda.
Hidratat?
Sí, clar.
Sí, sí. No, ara en parlàveu amb el...
Home, és el que tots aquests que volíeu l'estiu... On és ara Judit Pastor?
Hola.
No vull ni sentir-te dir que fa calor, eh?
Avui hem sentit la nostra companya Carla Verdés, que és la gran defensora de l'estiu, ha arribat a dir... Potser avui que arribi l'hivern.
És que...
T'he de dir, però, que jo vaig amb jersei i tinc un fred que em moro ara mateix, també t'he de dir.
Sí, clar, perquè estàs aquí dins amb l'aire condicionat, sí. Aquí a sota de, del ventilador.
Però entre poc i massa, també.
Surt al carrer. Surt al carrer i em continues defensant que molt millor l'estiu que l'hivern. Endavant.
Estàs tan
tot
enfadat.
Vostre, tot vostre.
Estàs molt enfadat.
M'ha agafat una mica d'il·lusió perquè he vist una piulada. Diria que era del compte Seguim la Meteo, que clar, deia, tranquils, avui ja toquem sostre, en el sentit que avui és ja el dia més curt, i a partir de demà ja cada vegada hi haurà una mica menys de llum i, per tant, ja enfilem la baixada cap a la foscor de l'hivern.
Posem foscor a la llum.
Sí, sí.
Aquest seria Òscar Fernández.
Sí, sí, sisplau.
Molt bé. Doncs és dilluns, 22 de juny, i posem foscor. És el tema del dia, ho heu comentat al migdia, terratrèmol Ábalos.
Sí, la sentència de l'anomenat cas Mascaretes, publicada aquest migdia i que condemna l'exmà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó. Ha sacsejat aquesta sentència a la política espanyola. El PSOE s'indigna amb la decisió del Suprem de premiar el comissionista Víctor de Aldama, que esquivarà la presó després d'una confessió que ha permès reconstruir els fets i, per tant, dictar sentència. Mentrestant, el Partit Popular hi veu una prova més que l'única sortida de la situació política actual és convocar eleccions anticipades.
I mentrestant, fa calor.
És el dia fort de la onada de calor. Ara mateix s'arriba als 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, als 41 graus a Artés, al Bages, a Tremp, al Pallars Jussà, i a més hi ha una vintena d'observatoris que se superen als 40 graus, sobretot a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre. Són les puntes d'una onada de calor que demà afluixarà una mica, però es mantindrà en la franja alta de les temperatures, segons que ens acaba d'advertir el Francesc Mauri al Catalunya Migdia.
I més peticions de les desesperades.
Sí, a una setmana que s'acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants, el govern espanyol revela que a Catalunya ja s'han presentat més de 150.000 sol·licituds. Per tant, se supera la previsió que havia fet l'Estat.
I va per llarg.
Adif admet que trigarà uns 2 mesos a reparar els desperfectes a les línies R13 i R14 de Rodalies, que ha provocat un intent de robatori de coure aquesta matinada a la zona de Montblanc. Farà que el temps augmenti el temps de trajecte en aquesta línia que uneix Lleida, Reus i Barcelona. I és que aquest intent de robatori ha provocat un incendi que ha fet malbé les instal·lacions i per això caldran aquests 2 mesos.
I als esports, avui, nou partit de Messi al Mundial.
Sí, després del seu hat-trick al primer partit de l'Argentina contra Algèria, avui, a partir de les 7, tothom pendent un altre cop del millor futbolista de la història, ara en un partit contra Àustria.
Vas amb l'Argentina? Jo m'he animat, eh?
Sí, sí, jo vaig amb l'Argentina, tot i que no crec que guanyi, però...
Jo m'he animat. No volia, i una altra vegada amb l'Argentina.
Ara ho veurem. On t'hi jugues les garrofes, que és la porra d'esports, què has posat guanyador del Mundial?
No, no.
Digues?
Espanya.
Veus?
Home, però pensava que anaven molt... Bueno, ja veurem, també, ja veurem.
Sí, sí.
No, i ho van fer bastant bé.
Vaig posar França.
També.
Mira, com jo.
Veus?
Tu vas, sí. Que has posat a la porra de l'ara. No heu fet porra l'ara? Del Mundial?
Sí. Jo no hi he, si s'ha fet, no hi he participat.
Ai, que no li han dit al Bassa. Se'ls va oblidar.
No, no he participat a la de Catalunya Ràdio.
No, ah, Bassa.
Però hauria estat entre Espanya, França... I, però allò del respecte al campió hauria considerat Argentina.
I aquesta tarda, de què estarem pendents, Òscar?
Doncs encara en crònica esportiva, a les 8, a la final de la Lliga ACB arriba al Palau Blaugrana, en el tercer partit, Barça-València, que farem en directe a Catalunya Ràdio, el Tot Gira.
Ah, per això corria per aquí la Lloberes.
No, jo l'he tingut una estona aquí a l'estudi, sí, sí. Però he aconseguit
nosaltres
que no parli.
Sí, ja m'ha dit, prèvia.
Ja m'ha dit, actuo, dic a l'atràs, i diu, no, abans. Per tant, ja he entès que seria amb tu, Garriga.
Doncs sí, efectivament, actuarà aquesta tarda a Lloberes, en algun moment apareixerà. Òscar, gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu, fins demà. Després obrirem carpeta mundial, però ara... Ràpidament... Avui juga Messi amb l'Argentina. Ahir va jugar la nostra selecció Cap Verd. Nova proesa de l'equip capverdià, perquè va empatar amb l'Uruguai 2-2. Basses, ho vas seguir, no?
Ho he vist aquest matí, no. Ahir no ho vaig seguir, no.
Espectacular. I després també Espanya, aquest 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb Lamine Yamal fent el primer gol. Sembla que s'han reencarrilat, no?
Entonat. Home, aviam, és que venia de 2 mesos de lesió. I ahir el van fer jugar mitja part per precaució, o sigui, no està en el seu millor moment. Per tant, tot el que va fer ahir té bastant mèrit. A mi el que realment m'impacta és com la gent ha decidit, però la gent al món, que Lamine Yamal és l'escollit, sí, que és el successor d'alguna cosa, no sé si de Pelé o de Maradona o de...
Hi ha un consens.
O de Messi, sent absolutament diferent i amb altres prestacions i encara amb tot el món per construir. Però aquesta joventut, aquesta barreja de cultures, és a dir, un país occidental però musulmà, català, d'origen, bueno, de sud-africà i subsaharià, vull dir, i del nord d'Àfrica. O sigui, aquesta expectativa que crea que hi haurà alegria... Mira, el 60 Minutes fa mesos ja el va entrevistar. Quan els nord-americans els periodistes dels Estats Units volen explicar als nord-americans, que no estan gaire avançats al futbol, en què s'han de fixar, li diuen Lamine Yamal. I això, no sé, crec que és un nano que va una mica com amb els signes dels temps, saps què et vull dir?
Doncs ahir va jugar a la selecció espanyola. Aquí tenim una secció fixa, l'endemà que hagi jugat a la selecció espanyola, que és la dramatització de l'article de Mariano Rajoy, de comentari del partit. Així que aquesta és la seva columna d'anàlisi. Mariano Rajoy escriu a El Debate.
Hemos jugado mejor que el primer encuentro contra Cabo Verde. Además, ganamos. De eso se trataba. Creo que los cambios introducidos por el seleccionador fueron adecuados, muy pertinentes. Ha sido muy importante también que a España no le haya podido la ansiedad, ese estado de ánimo que tanto confunde a la gente y que tantas equivocaciones lleva a cometer a quienes lo sufren,
¿verdad?
Esa falta de calma, esa inquietud, hace mucho daño en el fútbol y en casi todos los órdenes de la vida. Tengámoslo siempre muy presente. Procuremos relajarnos, sobre todo aquellos que no atienden más razonamientos que los suyos. Cada vez proliferan más por estos lares. Lo cierto es que hoy, por fortuna, la paciencia ha derrotado a la ansiedad. Y sin duda, esta es una muy buena noticia. Todo ello nos invita a ser optimistas de cara al futuro. Yo desde luego lo soy. Si ya lo era tras el fiasco de Cabo Verde, no se entendería que no lo fuera ahora. Y estoy seguro de que, a medida que vaya transcurriendo el torneo, las cosas irán mejor. Entre otras razones, porque algunos jugadores que han llegado algo cortos de forma la irán recuperando poco a poco. Así que disfrutemos del Mundial y de nuestra selección. Y hagamos caso omiso a los pájaros de mal agüero. Esos que siempre anuncian malas noticias, predicen desastres y atraen la mala suerte.
És ben bé allò de Franco, haga como yo, no se mete en política. O sigui, saps allò de dir... No, home, no, tranquils...
I és molt optimista,
Sí, no, home. Però la lliçó que va més enllà del futbol, no, de dir, m'heu de fer cas, copieu-me a mi, saps, tranquil·litat. No, davant d'un problema, no facis res, perquè solucionen sols els problemes. Que a Catalunya hi ha un incendi que volen ser independents, no... El que faci res. Bueno, després acaben enviant la policia i els jutges i els serveis secrets i tot, Però en principi, tu... No, tranquil. Rajoy explicat en termes futbolístics.
A partir de les 5 recuperem el Mundial amb els cromos de l'Edi Pou i la crònica de Sònia Gelmà, que la tenim a Chattanooga, als Estats Units. Però tampoc deixem el futbol, perquè aquest cap de setmana el Sabadell ha pujat a segona divisió, que també és una gran alegria. El diari ara teniu ple de gent que són de Sabadell.
Sobretot el Toni Padilla.
Bàsicament el Toni Padilla.
Soci del centre d'esports, sí.
Però de celebracions, i de fet el Toni Padilla n'ha escrit un article al mateix diari, han quedat esquitxades per la polèmica per càntics del porter Diego Fuoli al balcó de l'Ajuntament.
I poco más, poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
Hijo de puta. Pedro Sánchez. Hijo de puta. Pedro Sánchez.
Això era al balcó de l'Ajuntament de Sabadell en motiu de la celebració de l'ascens a segona divisió. Una polèmica que ha estat tan gran, Judit, que Foli ja ha demanat d'aquella manera disculpes.
Sí, ha fet un comunicat començant per aquella expressió que fa tanta ràbia de
els que
tots aquells que s'hagin pogut sentir ofesos, i a partir d'aquí doncs, ha demanat les seves disculpes particulars, dient que era una gracieta sense mala intenció, sí, no. Així ho ha qualificat ell. El club de la seva banda ha fet un altre comunicat desmarcant-se del tot d'aquests càntics del porter, afirmant que això no representa ni l'esperit ni els valors de l'entitat. Uns càntics que, recordem, va fer des del balcó d'Ajuntament, on governa el Partit Socialista a Sabadell, i el Partit Popular de Sabadell també ha aprofitat aquesta polèmica per fer un comunicat posant el crit en cel, dient com pot ser que ara us indigneu amb això i, en canvi, durant el procés, que també es van fer càntics des d'aquest mateix balcó, no us queixéssiu.
Sí, jo li rescindiria el contracte per burro, perquè s'ha de ser burro, per espatllar d'aquesta manera la celebració del teu equip en un dia històric, perquè feia 30 anys que el Sabadell estava intentant l'ascens a segona. Bueno, i per maleducat, això per descomptat. Ara, amb tot, més enllà, diguéssim, de l'impacte que causa sentir un futbolista en un balcó d'un ajuntament dient a la gent, el que jo crec que hem de remarcar és la facilitat amb què la gent el contesta. O sigui, la gent, alguna de la gent que hi ha allà...
Sí, el tall s'acabava d'hora, però al final del tall apareixien uns xiulets que van reaccionar al càntic.
Sí, però la quantitat de gent que el contesta immediatament, no hi ha cap moment de vacil·lació.
Clar,
de dir,
no,
què,
no.
Què han dit? Què, Pedro Sánchez? Què? No, saben què han de dir.
El Zigui-Zaga de Guardiola no el van continuar.
El Zigui-Zaga ningú va saber què s'havia de dir. Aquí sí. Què vol dir això? Que en les bombolles en les que viuen aquestes persones, que m'imagino que molts eren joves, saben perfectament com continua l'expressió Pedro Sánchez. I això, jo crec que és un baròmetre, que té el valor que té, però déu-n'hi-do, de com viu la política molta gent jove en aquest país.
Això ha embrutat una mica, bastant, una celebració històrica, ho deia el Bassas. Després de 6 anys, el Sabadell torna a segona. Feia 30 anys que no aconseguien un ascens a casa i, per tant, el podien celebrar amb l'afició d'aquesta manera. Però a la tarda hem buscat altres precedents, alguns s'hi poden assemblar més, altres potser menys, de celebracions que se'n van una mica de les mans. I la primera que ens han vingut a tots al cap és Samuel Eto'o i el Madrid. No s'acaba de sentir gaire bé, però vaja, és molt clar.
Tothom recorda què va dir.
Madrid, cabrón, saluda el campeón.
Any 2006, celebració oficial de la Lliga al Camp Nou. Eto'o agafa el micròfon, inicia aquest càntic, 100.000 persones el segueixen i després doncs va haver de disculpar-se i el van sancionar amb una sanció econòmica.
Clar, és una qüestió de rivalitat esportiva, no és ben mateix.
En el seu cas biogràfica, perquè ell va jugar alguns partits amb el Madrid però no el van voler.
Una altra de rivalitat entre clubs. Piqué, cabrón, saluda el campeón.
Això és Carvajal, a la celebració del títol de Lliga del Madrid a la plaça de Cibeles. Comença aquest càntric contra Piqué, també el segueix molta gent, i després Piqué va sortir dient no, Carvajal m'ha escrit, m'ha demanat disculpes i jo les he acceptat, és bon tio, no passa res.
Bé, això és rivalitat entre equips. També podíem recuperar aquell Figo, Blancos Llorones, saludat a los campeones, que després va vestir de blanc a Figo. Una rivalitat que potser a vegades és ben entesa i acceptada, però en altres ocasions es complica. Atenció al que va cantar el porter del Betis, Antonio Adán, l'any 2018, després de guanyar el camp del Sevilla per 3-5.
Se ve el escudo Sergio León. No voy a ser villista, y es una putada. No voy a ser villista, y es...
Aquí ens hem de situar
xot, això,
a l'autobús, que a vegades els autobusos també es fan unes coses, no? I diu, mi novia és sevillista i és una puta mas. Va haver de demanar perdó, també en una piulada, també en una roda de premsa, i la nòvia el va perdonar.
Bé, 2024, també com el Sabadell, ascens a segona A del Còrdoba. Un directe d'Instagram. El jugador diu això.
Sí, Julio, pero mamá está gordo después. Me cago en los muertos de todos los catalanes. ¡Quién va, perro!
Me cago en los muertos de todos los catalanes. Qui ho deia, això?
José Manuel Calderón. Després de superar el Barça Atlètic al play-off d'ascens de segona divisió, va jugar contra Gerard Martín, Marc Casador, Marc Berlard. Els aficionats havien cantat puta Catalunya i ell després això. Aquestes declaracions van frustrar el seu fitxatge pel Nàstic l'estiu passat.
I el mateix 2024, i tornant i acabant amb la selecció espanyola, recordem celebracions de l'Eurocopa.
Es español, Gibraltar es español, Gibraltar es español.
També a la plaça Cibeles, celebració per l'Eurocopa. Morata i Rodri entonen aquest càntic. Espanya havia guanyat 2-1 a Anglaterra. La UEFA els va sancionar amb un partit sense jugar després de la queixa que va presentar l'Associació de Futbol de Gibraltar.
Potser el tema és que els futbolistes i els micròfons en moments d'eufòria...
Potser no cal, a vegades,
Són perillosos,
no? En general, tothom en un moment d'eufòria. O sigui, si posem vídeos de casaments, quan parla el pare de la núvia o
trobaríem o algun vídeo d'un casament teu que no es podria emetre per la ràdio?
Una vegada.
No, home, però d'assistent.
Ah, d'assistent. No crec, vaja, en aquests termes,
és
no.
És impossible que algú a Catalunya tingui un vídeo d'Antoni Bassas en un casament no emistible per la ràdio?
Saps què passa?
932017474, si el teniu, truqueu. No, si el teniu, truqueu.
Saps què passa? Tu no et passa que com que saps que el pa que s'hi dona, que això pot passar, ja vas amb el que demà posat, diguéssim? Doncs, però... És a dir, en situacions d'eufòria, qualsevol amb un micròfon pot dir una bestiesa. També els polítics, que estan molt més avesats. S'ha d'anar en compte. Això s'ha de preparar una miqueta.
Farem una pausa rapidíssima, una falca, i canviem de registre.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Passen 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda i tenim novetats del cas Andic. La jutge del jutjat número 5 de Martorell, Raquel Nieto, cita a declarar la terapeuta, que n'hem parlat, de la terapeuta, la secretària i les filles d'Isaac Andic, entre altres testimonis. Rebeca Carranco, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Aquesta és aquella terapeuta que vam explicar que... La jutgessa volia saber-ne més coses.
Sí, és la persona que estava fent teràpia a tota la família, no?, per aquests problemes que tenien pare i fill, però que esquitxava tota la família, i que el que veien els Mossos és que ella, en la part patrimonial, tenia com un pes important, perquè ella era la que proposava aquesta herència en vida de pare a fill per solucionar una mica aquesta relació. Llavors, està citada com a testimoni, tot i que, com tu deies, la jutgessa, amb una interlocutòria, va obrir la porta a que se la investigués per la presumpta relació amb tot el que havia passat.
Que vagi de testimoni vol dir que, en principi, ja no hi veuen res, o es pot obrir després una investigació si es considera oportú?
Com tu dius, que vagi de testimoni, ara mateix és que amb el que hi ha sobre la taula res la implica directament en tot això, però veurem després el que expliqui. Recordem que Jonathan Andic ha declarat 2 vegades com a testimoni davant dels Mossos.
Clar, d'aquestes declaracions, quines són les que creus que són més esperades o més importants? O si n'hi ha alguna que t'hagi sorprès, que hagin citat a declarar algú que no esperàveu?
No, són declaracions previstes. Com tu dius, la terapeuta crida atenció. Les dues germanes de Jonathan Andic, que ja sabem que la seva declaració policial ja van donar suport al seu germà, van tancar files i van dir que no hi havia res greu entre pare i fill. Després també hi ha un dels excursionistes que l'ajuden... que se'l troben...
Que aquests fins ara no s'havien trobat, no?
Sí, a més la interlocutòria és molt estranya, la interlocutòria de la jutgessa, perquè per una part cita un dels excursionistes, però per una altra part demana que s'investigui qui són els dos excursionistes, no? Que a vegades això potser és com s'escriu, perquè hi ha un que sí que sabem que està identificat perquè li fa una trucada perduda a Jonathan Andic, tot i que els Mossos no se n'adonen fins que Paco Marco ho diu a la ràdio en una entrevista, el detectiu que fa com de portaveu de la família, no?, una mica deixant en evidència els Mossos de, escolteu, no l'heu trobat, però era bastant fàcil trobar-lo. Llavors estan ells, està Toni Ruiz, també, que és el responsable
de Mango,
que també doncs, ha declarat ja, també ha dit que tot estava bé. Sí que és cert que explica en algun moment en la seva declaració policial doncs, que Jonathan Andic s'estava plantejant deixar Mango un temps, no? Bueno, com era aquesta situació? També hi ha un responsable de ciberseguretat de Mango, que és una mica qui dona els telèfons a cadascú, no? Que això també és una cosa a dirimir. I també hi ha una altra persona que veurem si explica alguna cosa més del que ja ha explicat, que és Estefania Nut, que era la parella d'Isaac Andic en el moment en què hi mor, que sí que sabem que ella fa unes declaracions que, segons ens diuen, són bastant neutres, però ella sí que refereix a aquesta discussió pare-fill 2015, quan el pare intenta deixar l'empresa una mica a mans del seu fill, allò no funciona i el pare ha de tornar.
Això quan comencen a desfilar?
Doncs encara no ho sabem segur, perquè la jutgessa, pensa que la jutgessa de Martorell, a més és una jutgessa que porta tots els temes de violència de gènere, que té una agenda molt atapeïta, que està, com sempre, de guàrdia, per dir-ho així. Llavors, probablement la setmana vinent, però anirem veient quan declaren.
I sabrem què diuen? És a dir, el que declarin davant del jutge, això ho sabem al moment, o depèn, o...
Això és a porta tancada. Llavors, nosaltres no podem ser-hi i no podem saber-ho. Què fem?
Ho sabràs? Tu creus que ho sabràs?
Tu creus
que
intentarem.
Tindràs un article a la mateixa tarda
farem
de la declaració?
Tot el que estigui a la nostra mà per intentar
saber-ho. Normalment ho aconseguiu?
El que fem normalment en aquestes coses és doncs, estar allà als voltants, intentar doncs, preguntar a tothom que...
Un bot a la paret, a veure.
Si hem sentit la trucada al 012, home, per l'amor de Déu.
Bé, però potser hi ha coses que no volen que les sapiguem, i això sí.
Normalment hi ha algú que està interessat en que tu sàpigues alguna cosa.
Bé, esperem que sigui així.
Aquí hi ha dos equips. Hi ha la defensa.
Sí. Jo, en la nostra defensa, diré que no sempre estan tan interessats, però que de vegades són molt pesats, i al final la gent, per no sentir-te més... No?
Perquè callis, dimia, et dono alguna coseta. La jutge també demana, atenció, que es faci una reconstrucció pericial de la caiguda.
Sí.
Què vol dir això?
Això és una petició que fa la fiscal i la jutgessa li diu que sí. Llavors, el que demana és que vagin els Mossos allà, que vagin amb els forenses allà. Ja s'han tirat com pesos similars a una persona, no? Tirar un pes i veure realment si les ferides són compatibles amb les que presenta, de quina manera pot caure, perquè al final aquest, tot i que és molt interpretable, seria com l'element més objectivable del que va passar allà, no? Com és aquesta caiguda i aquestes ferides, que recordem que l'autòpsia el que diu és que Isaac Andic no té ferida a les mans i que fa cau com en tobogant, no? Que cau com amb les cames per davant i que té com tota la part esquerra rascada cap amunt.
Bé, això també serà interessant per veure fins a quin punt. I també veig que es demana l'historial mèdic d'Isaac Andic, això que és per veure si realment tenia algun problema que no sabíem...
Recordem que aquí...
La caiguda aquella a la mútua, no?
Aquí recordem que hi ha un moment determinat que es difonen aquestes imatges d'Isaac Andic caient de cara, hi ha una pericial de la defensa que el que diu és que té un problema d'artrosis doncs als genolls, i ara aquí el que la jutgessa li demana a l'Institut Català de Salut o la mútua on Isaac Andic anés al metge, doncs que realment comprovar si tenia aquests problemes als genolls, com li podia afectar això, quin estat de salut tenia en el moment que acaba Montserrat.
I per acabar, la jutge ha deixat en suspens les diligències que demana la fiscalia sobre un viatge a l'Equador, que és allà on se suposa que va perdre el mòbil. Què vol dir això? Que no li interessa...
La fiscalia ha demanat moltes coses sobre aquest viatge a Equador, on el que diu ja és en estranyes circumstàncies perdre el telèfon mòbil, doncs saber què va fer, quina la seva agenda, amb qui es va veure...
A veure què va anar a fer, no?
Tot, no? Com...
Perquè ell no ho ha explicat.
Ell ha dit que havia estat un viatge i que era un viatge de feina. Llavors, aquí el que li diu la jutgessa a la fiscal és que això ho motivi més, no? Amb quins elements ella demana tot això, perquè, òbviament, són coses que atenten sempre doncs, el teu honor, la teva vida, llavors que ho justifiqui més. Perquè després recordem que una cosa que passa molt als judicis és que quan una resolució no està suficientment motivada, les defenses demanen que allò s'anuli, i si cau aquella prova, tot el que ve darrere d'aquella prova doncs clar, també cau. No? Llavors
si
li diu a la fiscalia justifiquin bé per què vol tot això i després decidiré. No diu que no, però vol que li justifiqui millor.
Clar, aquesta jutgessa està treballant bastant, no?
Aquesta jutgessa està treballant bastant. Pensem que en aquest cas hi ha hagut dos jutgesses.
Perquè aquesta jutgessa, no ho sé si ho saps, té més casos o ara s'està dedicant en exclusiva a això?
Té més casos.
O sigui, això
tenen
les coses del dia a dia.
Té molts casos. És una jutgessa, més, que porta els temes de violència masclista, que això és una feinada...
Sí, no para.
Sí, que no para. De fet,
o sigui,
el que ens deien és...
Aquesta està treballant tot el dia.
I que tenia problemes d'agenda per poder agendar
això
totes
les
persones...
Això que deies de les declaracions.
De les declaracions. Aquí va haver-hi dues jutgesses, les dues substitutes. La primera, segons ens diuen fons del cas, no va ser com tan proactiva a l'hora d'ordenar diligències a fer. Aquesta sí que ho ha sigut, en aquest context, a un jutjat com el de Martorell, amb molta feina.
Doncs ànims a la jutgessa i que surti tot com ha de sortir, que sapiguem la veritat, i llegirem els experts com la Rebeca Carranco, a veure si sabem coses d'aquesta declaració. Okay. Rebeca, molta... Bueno, demà parlem. Demà podríem parlar de la Rebella una mica,
com
es preveu el tema de seguretat...
Jo només amb el tema de la calor ja estic patint.
Ens dius on hi haurà controls i on no...
Sí, això segur que ho sap.
Controls de què? De
Bolènia, no?
Quines hores?
A tot arreu.
Aquesta rotonda, aquesta altra...
És una broma. Rebeca, parlem demà, per això,
bé,
això sí.
Fins demà.
Fareu una pausa, i quan tornem, basses... Selectivitat. Queden 24 hores per saber les notes. Com estaves tu a 24 hores per saber les notes dels exàmens?
Nerviós,
en general?
Nerviós.
Doncs compartirem els nervis dels estudiants.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
Energia per recórrer carreteres infinites.
El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Scottex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Li agafo l'interfono, em diu: som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
I llavors em diuen: el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Estrellita, llavíssim.
Una revetlla amb la millor companyia.
El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
Com que no hi ha local, tenim al carrer?
El carrer és l'escola de La Cubana.
Una companyia que ha fet història.
Oh, això és una bogeria, no?
Era màgic. Va ser màgia pura.
Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Tant de bo ens en fessin un cada dia, tinc!
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Són hores de nervis, Basses. Molts nervis.
Ho entenc, sí.
Són ara mateix piscines amb tensió, càmpings amb certa...
Però que recordin Rajoy, l'ansietat no conduce a nada.
Mira, exacte.
És molt
recomano als estudiants de selectivitat llegir Mariano Rajoy.
Que saben...
L'ansietat que predomina por estos lares...
Clar, malament...
No hagan caso a los pájaros de mal agüero.
Però et vaig a dir una cosa, Rajoy, a part. I si vols en parlem després, ara ens expliques d'allò, però de debò que no n'hi ha per tant. Fins i tot aquells que no aconsegueixin la nota que necessiten per entrar a la universitat o a la carrera que volen, que no s'amoïnin, que la vida és molt llarga.
Que dimecres no es parli d'això en aquest programa.
I reflexionarem.
I donarem quatre voltes.
La vida
voltes.
Està plena de segones, terceres i cinquenes oportunitats.
Avui hem buscat estudiants que han fet la selectivitat i els hem demanat que ens facin una porra de què creuen que trauran. I demà els trucarem per saber. Farem un notes reveal, a veure què han tret. Això són els estudiants que han atès la tarda de Catalunya Ràdio i la seva previsió.
Hola, em dic Maria, i crec que la selectivitat m'ha anat regular, ja que hi ha hagut sobretot dues assignatures, que són anglès i matemàtiques, que no m'han anat gaire bé. Crec que trauré, doncs, entre el 10,5 i l'11.
Hola, jo sóc l'Olimpia de Barcelona. Crec que m'ha anat prou bé i espero treure un 9,5.
Dic Francesc,
i crec que la Cele m'ha anat molt bé, la veritat. Crec que trauré aproximadament un 12-8, un 12-9, perquè al final els exàmens de català, castellà i tal eren molt fàcils.
Carai.
I els exàmens difícils, mirant les solucions, he vist que m'han sortit prou bé.
La selectivitat aquest any ha estat bastant neutral, jo crec. Hi ha hagut exàmens més accessibles, com per exemple el de català. A castellà ens van canviar dos dies abans la part de sintaxis i per tant vam quedar una mica descol·locats. Igualment, el problema d'aquests exàmens és que els tipus tests, si la falles, et resten un munt de puntuació i això ens afecta bastant a la nota.
Ja,
jo
nota.
Crec que rondaré cap al 6 i, bueno, ja veurem els resultats.
Bé. Hola, em dic Mireia i crec que la selectivitat m'ha anat força bé, sobretot la part específica. Llavors, jo crec que la nota que trauré està al voltant d'un 11,8 o una cosa així.
Hola, em dic Carla i crec que la CL m'ha anat, bueno, pitjor del que m'esperava. Crec que trauré, doncs, un 10 i pico cap a l'11. Sento que no s'ha reflexat gaire bé el meu esforç, però estic satisfeta amb el meu treball.
Demà la Maria, l'Olímpia, el Francesc, la Mireia i la Carla cara a cara amb les seves notes.
Però aquesta última noia que ha parlat ho ha dit molt bé. Sento que l'esforç que he fet no ha quedat ben reflectit.
Això és una gran... Això l'endemà de l'EGM, segons que surti, també diré això.
Sí, mira. No, però és veritat.
Però estic satisfeta amb el meu treball, ha dit.
Això també ho diré.
És molt important.
Espero només haver de dir la segona part i no la primera. És d'aquí una setmana, l'EGM, eh?
Les notes a la ràdio, les notes a la ràdio.
Mira, estaria bé, això. Estaria bé. Fem tota la graella i anem preguntant què teníeu que sortirà demà. Tindríem alguna sorpresa.
Vaja, t'asseguro que tindries èxit, però jo no em complicaria la vida.
No, no ho farem, ja t'ho dic ara, que no ho farem, perquè llavors sí que hi ha nervis aquí. Demà repassarem les notes de la selectivitat i reflexionarem sobre per què carai ha d'anar sobre 14 amb el fàcil que és fer-ho sobre 10.
Bueno, d'acord.
Què aporten aquests 4 punts de més?
Però no.
Per què no ho fem ja sobre 20? O sobre 100? Cada assignatura 10 punts. 10 assignatures, 100 punts.
És per posar-hi més emoció, home.
Però insisteixo que els camins pels quals tu arribes a la professió que volies, a trobar allò que tu inicialment pensaves que seria la teva vocació, ho acaba sent realment, etc., són llarguíssims. És a dir, està bé pensar, jo vull fer això i ho vull fer aquí, i si ho aconsegueixes, fantàstic, vull dir, jo, felicitats, però insisteixo que no cal deprimir-se perquè les oportunitats a la vida són molt llargues, o sigui, de gent que diu, doncs saps què? L'any que ve me'n vaig a fora, vaig a treballar a fora, i tornes amb un domini de l'anglès que, què sé jo, coneixes una persona allà. Escolta, de debò, no és tan greu com pugui semblar. O sigui, jo crec que al voltant de l'examen de selectivitat es crea un estat d'enellit que no és bo, en el qual a vegades els sembla que s'examinin fins i tot els pares i els germans del que va a la universitat. Escolta, calma.
Els camins del futur no estan escrits.
Gens, home, això... Però ara ens ha quedat una mica Rajoy, això.
Però saps com es poden recórrer? Amb poni.
Val, o sigui, els oients han de notar que ara, a continuació de la selectivitat, venia un tema de poni i el nostre lligador en cap ha arribat a la conclusió
que
el camí del futur es podia fer en aquest quadrúpede.
La temporada que ve, el programa amb audiodescripció d'Antoni Bassas. Llavors, hi haurà com un subcanal i tu aniràs fent el comentari. Llavors, la gent que pugui triar...
En aquests moments, exacte. Francesc Garriga s'ha agradat.
Pots fer un Twitch. Un Twitch, anar-ho comentant en directe.
S'ha agradat i ha fet aquesta liaison que fa que ara tingui l'oportunitat de parlar dels ponis.
Això, ara parlarem al bord, a veure si es pot crear com una mena de subtitulació radiofònica, no sé com. I
la ràdio Uncolors, Sabadors Camilla, el cel sigui.
Alguna cosa se'ns acudirà. Has estat mai amb poni?
No.
No, jo tampoc, i quan ho he dit a la redacció... Però com no has anat mai amb poni?
És la típica excursió del col·le, que et feien amb poni.
Al meu col·le no vam anar a veure ponis.
Anàvem a les mines de Cardona.
Jo vivia a les mines, però... Bueno, vivia a les mines, que ha quedat ara molt de Dickens, això.
Anàvem a les mines, però no anaven a treballar.
Ah, d'acord.
No.
Bé, Puigcerdà, atenció aquesta, Puigcerdà acull des d'avui... És que costa dir-ho sense riure, això, eh? Espera, puja la música, que ho farem molt, com molt institucional. Puigcerdà acull des d'avui el Campionat d'Espanya de ponis. És el primer cop en 25 anys que aquesta competició es fa a casa nostra. I com que es tracta de ponis, o sigui, cavalls petits, tots els genets són infants.
Però en què consisteix la competició?
Ara ho sabrem. Ah. El Club Equestre de Puigcerdà, seguint aquest campionat, hi ha l'expert en ponis de Catalunya Ràdio. Joaquim Albalate, bona tarda.
Molt bona tarda, companys, com esteu?
Quants ponis veus ara mateix?
Mira, si t'he de ser sincer, ara mateix, de ponis, no en veig cap.
A veure un moment.
I estan guardats.
En
estan
aquests moments,
ja.
Francesc Garriga s'ha enfonsat al seu seient.
Per cada poni, el que hi ha d'haver són uns genets. I tinc aquí la Laia, l'Alfonso i la Victòria. Bona tarda, com esteu?
Mira.
Molt bé, molt bé.
Muy bien.
Explica'm-nos una miqueta com és aquest campionat de ponis, què és el que feu.
Nah, para mí muy especial porque es mi segundo campeonato de España y le tengo mucho cariño al pony. Ya, también hemos empezado bastante bien, entonces esperamos continuar.
Clar, perquè aquí els que tenim són tres guanyadors de diferents categories. Com és això de guanyar? Esteu contents, suposo?
Jo estic molt contenta perquè no m'ho esperava. És el meu segon campionat, el meu primer campionat de ponis i no m'ho esperava gens.
Aquí la pregunta és, dèiem que hi ha uns protagonistes que són els ponis i uns altres que sou vosaltres. Qui mana més, el poni o vosaltres?
Jo crec que som un binomio que si tenemos que ir los dos a conjunto porque si no, no va a salir bien.
Per què, Joaquim? Qui, és a dir, què és, de velocitat, d'habilitats, d'agilitat, de salt? Quina competició es fa?
Clar, aquí hi ha quatre proves diferents. El que s'ha fet és el ride, que és una ruta de resistència que, segons la mida del poni, fan diferents llargades, diferents longituds, i van pel bosc i van voltant. Però també n'hi ha d'altres. Per exemple, hi ha la doma clàssica, que són uns exercicis en un circuit. Ara tinc la pressió que està aquí tothom mirant-me i potser diria algun disbarat, però bueno, perquè jo, això que m'heu dit d'expert de ponis, més aviat poc, però ho intentarem. Això, són exercicis en un circuit sense obstacles, que s'han d'aprendre de memòria i han de fer aquests exercicis. Llavors hi ha el salt, que crec que és el que tots ens imaginem, que són aquelles barres que han de saltar, que les hem vist als Jocs Olímpics, l'hem vist a molts altres llocs. I llavors hi ha un que es diu complet, que és una barreja de tot, no? El salt d'obstacles, el cross, que són uns salts al bosc, i també doncs, la doma, que era aquests exercicis que dèiem. I això, doncs, al llarg de tota la setmana, són 533 ponis en total que passen per aquí en aquestes categories, i també dividits per mi. Clar, els ponis, entre el més petit, que fa un poc més d'un metre, i el més gran, que fa 1,49 m.
1,49 m, això és el lloc on puges o el cap?
Això és el...
El lloc on puges.
El lloc que seria com darrere el coll, que és l'alçada des del coll fins al terra, més o menys.
El lloc on puges. Clarament no tenim un porrall de ponis.
Espera, que ve l'àudio descripció, un moment.
Tinc aquí les organitzadores que m'estan mirant dient, no sé si ho estàs fent bé, però si no, jo també vaig perdudíssim.
En aquests moments a Puigcerdà estan comentant les habilitats punístiques de Francesc Garriga.
A veure, Joaquim, aquests genets que escoltàvem, i aquestes genets, quines edats tenen, més o menys?
Clar, ells en tenien 12, 13 i 14, més o menys. Els més petits, que són els que van amb els ponis més menuts, tenen a partir de 6 anys, i això és fins als 16, que són els ponis més grans.
Molt bé, molt bé. I això dura uns quants dies?
Sí, això dura fins diumenge, si no vaig equivocat, i és això, es van succeint aquestes proves diferents, van barrejant-se amb les diferents categories, ja us dic que és més de mig miler de ponis i de genets, per tant, són 533 binomis, però a més hi ha moltíssima més gent, perquè clar, són tot canalla, com hem dit, per tant, venen pares, venen avis, venen entrenadors, venen els cuidadors dels ponis, i ve molta gent de públic, que de fet aquí ha muntat tot d'activitats per tota la gent que pugui venir, perquè l'entrada és gratuïta i esperen que molta gent de la Cerdanya i de fora, que ja en tenim uns quants aquests dies voltant per aquí, que
està sonant un himne de fons?
Sí.
És possible.
Puja. Deixa'l sentir.
És dels Jocs Olímpics del 92. És quan donaven les medalles dels Jocs de Barcelona.
Si han agafat el CD de Barcelona 92 per la cerimònia.
Clar, he parlat primer amb els genets perquè m'estaven aquí esperant perquè ara tenen l'entrega de...
Ah, que eren els guanyadors!
Eren els guanyadors, per això, estaven aquí esperant-me i enduent sols, esperant-me.
Espera, què diuen?
La primera qualificativa en esta inaugural del Campeonato de España de Doma Clásica de Ponis. Empezamos por la complementaria de ponis de... Segunda posición para Yanira López Obiols montando a Brongelops a lo. Y primer lugar para Daniela Epelde del Campo con Stindix Champ of Glory.
Stindix Champs of Glory. Veus?
Aquest és el nom del poni.
Poni, sí.
El nom del poni, clar.
Et venen ganes de comprar-te un poni, ara, veient-los?
Jo és que crec que el xafaria, sóc massa gros. Jo...
Millor un cavall.
Podríem parlar, però ponis jo crec que no m'aguantaríem pas, no.
A veure, un moment. Mira, acabarem aquí el tema dels ponis. Joaquim Ablate, gràcies per aquesta connexió tan simpàtica.
Moltes gràcies a vosaltres, companys, una abraçada.
És clar, segons la llargada que fas, allà on t'enfiles, que dius tu, et poden quedar els peus tocant a terra.
No, clar.
Podés lesionaria el pobre.
Vas arrossegant els peus.
Exacte. I no es pot anar per la vida arrossegant els peus.
Ni amb poni.
Ni amb poni.
Ara parlem amb un senyor que ponis, no sé, però gent que té cavalls en coneix molts. Perquè fa res, el divendres, diré que era, o dijous passat, es va publicar la llista Forbes de les 50 dones més influents de Catalunya. I algunes tenen molts diners, d'altres no, però són influents. Amb noms que van des de la cantant Rosalia fins la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
També l'actriu Aina Clotet, la presidenta de Coca-Cola Sol d'Orella, la presidenta del Cercle d'Economia Teresa García Milà, la portaveu del govern Sílvia Paneque i escriptores com Eva Baltasar o Regina Rodríguez Sirvent.
Algunes les coneixes, basses.
Sí, sí, sí.
Andrés Rodríguez és editor i director de Forbes a l'estat espanyol. Andrés, bona tarda.
Què tal? Bones tardes. Gràcies.
Aquesta llista ens ha cridat molt l'atenció, sobretot perquè com es fa una llista de gent influent? Quins criteris es fan servir? Perquè és bastant subjectiu, no?
Mira, la pregunta és fàcil, la resposta és difícil, perquè la influència és un concepte que, primero, bastante subjetivo.
Clar.
Y luego, pues, bastante variable. ¿No? Varía en función de a qué territorio le apliques la palabra influencia, ¿no? Nosotros, por no escurrir la pregunta, que no era mi intención, pues lo hacemos con el equipo de redacción de Forbes Women, que es uno de los referentes en una de las revistas que publicamos y uno de los referentes en amplificación de visibilidad y del éxito de la mujer. Y ahí discutimos. Puedo desnudarme un poco más. Por ejemplo, una de las dificultades, porque esta es el segundo año, yo creo, que hacemos la lista, es si mantienes a las mujeres influyentes del año pasado en la lista o las vas sacando.
Bueno, bé, però en teoria, si són influents, igual són influents avui que l'any passat, claro, no? Moltes d'elles.
Claro, esa es la dificultad, pero eso te lleva a que dentro de unos años tendrás una lista que se mueve poco o bien una lista cada vez más grande de personas, y también si haces las listas, si las listas las haces muy grandes, no sé, 100 personas, pues vas solucionando año a año, pero hay un momento que entras en un callejón sin salida, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es admitir que la lista tiene un alto componente de subjetividad, que tiene que ser razonable, pero que puede ser un poco discutible.
Mira, tenemos al teléfono una de estas donas influents que tu, Antoni Bassas, crec que la coneixes. Regina Rodríguez Sirvent, bona tarda i enhorabona.
Bona tarda, gràcies.
Ara, a partir d'avui ja t'hem de parlar de vostè?
No, per favor, no, gràcies.
A partir d'avui no tens secretària i hem d'escriure la secretària?
Què va, estic plegant mitjons a casa meva.
Escolta, com et vas quedar quan... Perquè clar, et vam trucar quan va ser de les més venudes per Sant Jordi. Ara, de les més influents. Què t'ha sorprès més?
Aviam, ser la més venuda de Sant Jordi, jo això no m'ho havia imaginat mai, però és que lo de la Forbes, tampoc. I a part és que jo soc molt, molt fan de la Forbes, independentment de que m'haguessin escollit en aquesta llista, perquè sóc una fetichista de les revistes, i especialment aquesta, juntament amb la Tapes, la Harper's Bazaar. Jo crec que sóc escriptora pels llibres, per les pel·lícules i per les revistes. O sigui, que jo, que visc en un pis, en aquest que estic ara, de 68 metres quadrats, tinc calaixos plens de revistes i molts són de la Forbes.
Clar, el que passa que potser tu hauries preferit sortir a la llista Forbes de les dones més riques, no més influents, poder, no?
Això és poca subjectiu.
Ja arribarà. Home.
Aquesta és la següent trucada, serà aquesta.
Exacte. Serà de la Taylor. Jo i la Taylor, sí. Taylor Swift.
Escolta, et sents influent, realment?
Ah, ostres, que no ho sé. No sé què respondre.
És que és difícil, d'assumir.
Sí, és que què és la influència, no? Vull dir, fins a quin punt, doncs això, ser la més venuda de Sant Jordi influencia algú. o pot ser contraproduent. Jo què sé. Jo el que sí que noto és que, per exemple, doncs per Sant Jordi mateix, a la cua hi ha molta gent que et demana doncs, com ho has fet, no? Com de cop estàs a l'altra banda de la taula firmant. I no hi ha massa... que... No sé, la major... No sé, jo parlo per mi, però... quan pots arribar a una llista com aquesta o haver assolit un títol com aquest, si és que és un títol, és que és haver treballat moltíssim, haver cregut molt en el teu instint, perquè jo en el meu cas, no, amb la meva primera novel·la, vaig estar creuant un desert jo sola, pris, no? O si més no, que m'ho passés molt bé, que això ho vaig fer, però bueno, que fos fidel a mi mateixa i després enviar-ho al lloc on jo creia que podia funcionar. Doncs... Però sobretot molta feina.
Sí, el que passa que hi ha molta gent que treballa molt i només són 50 Exacte. Les que surten en aquesta llista. En tot cas, res, et volíem saludar i donar l'enhorabona i agrair-te que ens hagis atès sent una dona tan influent que encara es posa al telèfon.
I tan enfeinada perquè estava plegant mitjons.
I a sobre, sí, a veure si ara se't desprellaran i els posaràs de...
Sempre passa igual, sempre n'hi ha un que dius...
Sí, aquell mitjó suelto. Sí. Regina, enhorabona. Una passada forta.
Vinga.
Igualment, merci.
Andrés, adéu. Per què no hi ha llista d'homes dels 50 catalans més influents? Homes.
Pues deberíamos hacerla el año que viene. Pues tienes toda la razón.
Però hi ha els 50 espanyols més influents, la llista, per exemple?
No, no la hacemos tampoco.
O sigui que us heu estrenat amb les 50 dones més influents a Catalunya.
Sí, pero tiene toda la lógica que hagamos las dos cosas, que hagamos los hombres más influyentes de Catalunya y que hagamos los hombres más influyentes.
Claro.
Quería decir una cosa, si me dejas, porque nosotros hemos pensado mucho qué significa la influencia... Forbes tiene una gran ventaja que cuando amplifica algo, lo amplifica a lo bestia. Perdonadme una descripción tan vulgar. Y tiene la pega que tienes que tener cuidado con lo que amplificas. Y entonces, en la redacción hemos pensado mucho sobre la influencia, cuál sería la definición, que es un concepto muy subjetivo, pero a mí hay uno que me gusta bastante y es alguien que si te llama en este momento tú dejarías de hacer lo que... Bueno, no sé tú, que estás dirigiendo el programa en directo, pero dejarías lo que estás haciendo para devolver la llamada rápido.
Mira, es un buen...
Y nos gusta esta idea. Claro, eso no significa que
no
el mundo
tothom,
entero,
clar,
el mundo clar, entero clar. Dejará de hacer lo que está haciendo. Pero en tus círculos, en tus territorios, a determinada gente tú puedes ser un referente al que inspiras, ¿no? Cuando le preguntabas a Regina si se considera influyente, ella inspira a gente que dice, hombre, esta persona, tal y como está recorriendo su camino profesional... A veces personal, vital,
clar.
És inspirador. Però
inspira
no?
Gent i, a més, com que una novel·la és una cosa que no te l'empasses en una hora com un capítol d'una sèrie, sinó amb hores i hores, hi ha molta gent que passa hores
I
amb la Regina.
I estableixes una relació gairebé.
Això és important. El que deuen tenir és una pila de...
D'expedients, no?
De peticions i de currículums.
La gent truca.
Hola, jo vull que em poseu a la llista.
Oye, l'any que viene, Andrés, jo vull estar en aquesta llista.
Sí, però, bueno, mi obligación de editor es mantener el secreto, pero os sorprenderíais, ¿eh?
De la gent que truca dient, per favor, por favor.
Mucha gente te lo dice como de broma.
Ya. Yeah.
Hombre, a ver ese año que viene, ¿eh?
Pero no. Pero bueno, también te lo dicen en la lista de los ricos como si tuviéramos la varita de los millones.
Clar, aquesta llista, que és la que coneixem més, la dels homes més rics, homes i dones més rics del món, d'Espanya, això com es mesura? És a dir, hi ha manera de saber el patrimoni que té la gent?
Bastante aproximado, sí. Esa es una lista que da mucho trabajo, pero es relativamente fácil. Porque nosotros lo que publicamos son el valor de sus posiciones públicas, o sea, de sus acciones, de sus empresas, a un día determinado. Eso es lo que nosotros publicamos.
Però hi ha gent que no deu voler que se sàpiga tot el que tenen, no? I que ho amaguen o no.
Bueno, tienen...
Hi ha manera de saber-ho.
Tienen más dinero del que nosotros publicamos, porque nosotros no publicamos lo que han comprado.
Patrimonio.
El patrimonio no lo publicamos porque no sería legal, Hacienda lo conoce, pero nosotros no. Entonces tienen más. Lo que hace que esa lista tenga mucho morbo o mucho interés es cuando tú lo ordenas.
Claro, claro.
Cuando lo ordenas aparece una información que no es 100% exacta, pero es aproximada y dice muchas cosas.
I els senyors que són molt rics, entenc que volen quedar com més amunt millor. Passa com va passar als Estats Units, que Trump pressionava a Forbes a dir jo vull sortir més amunt, tinc les meves empreses valen més. Aquí també us passa que us trobeu amb gestió molt
no,
política
nosotros,
en aquest sentit?
No, nosotros estamos... Bueno, pertenecemos a una cultura judio-cristiana de hace muchos siglos. En la cultura judio-cristiana la riqueza es algo que se debe ocultar o que... Bueno, que se debe ocultar, ¿no? Y la filantropía se llama caridad, y en las culturas anglosajonas, calvinistas o árabes o en Rusia, presumir de fortuna supone presumir de inteligencia. Alguien que tiene mucho dinero es alguien muy inteligente, se entiende que es alguien muy inteligente porque se ha sabido defenderle la vida y tiene que devolverle a la sociedad con la filantropía lo que la sociedad le ha dado. Eso, y claro, Forbes es una marca americana. En las culturas judeocristianas, el màxim deseo d'una persona rica és ser invisible.
Deu haver-hi catalans basses que no volen sortir-hi.
Això ja passava al principi de tot a les revistes del cor, de dir, no, la gent no vol ensenyar la seva torreta, la seva piscina i les seves vacances. No.
Bé, doncs avui Forbes celebrarà a Catalunya aquesta, no sé si dir gala o celebració, un còctel sí, amb sí. 50 dones més influents de Catalunya, i allà ens trobarem doncs aquests noms, no? La Regina, però també Eva Baltasar, Najat Elhamji, Joana Bonet, que són escriptores, o polítiques com Sílvia Paneque, o gent del món de l'economia com Sol d'Orella, o artistes com l'Aina Clotet. Per tant, és una bona barreja que tindrem avui a Barcelona. I res, doncs que...
Bueno, también es muy bonito, yo creo que esta tarde va a ser muy bonito porque se encuentran mujeres de sectores y de edades muy diferentes.
Que potser ni es coneixen, no?, en persona, sí. En alguns casos.
Bueno, no todas se conocen.
Clar. Doncs la Rosalía vindrà.
Podría hacer un truco, pero no. Creo que no. Creo que está de gira. Està de gira.
Això sí que hauria estat una bomba. Doncs, Andrés, que hi hagi molta sort i gràcies per explicar-nos una mica els petits detalls d'aquesta revista Forbes.
Muchas gracias, bona tarda.
Bona tarda. Farem una pausa. Arriben doncs, els més influents del programa. Perquè els fem cas sempre. Ara venen.
Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
Et demanarem fer mateix.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a billar?
I la Clover.
Oh, ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, feu liat, aguantareu.
Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ha anat molt bé el cap de setmana. Marta Montaner, bona tarda.
Guapíssim, bona tarda.
Com estàs?
Bé, i tu?
Molt bé, content de veure-us. Roger Grandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Heu descansat?
I tant. No, jo ara estic amb això de fake it until you make it. Jo estic rebentada. Però ara fem veure que tenim molta energia. És el ja que no s'ha de fer.
Tens molt bon aspecte.
Es veus?
Això li hauré de passar a ma mare, em sembla.
Què tenim avui al programa?
Hem tingut un cap de setmana dur en el sentit que s'ha fet periodisme d'investigació, que és el que més ens agrada.
Jo vaig veure una foto a Instagram ara. Em va inquietar.
S'hauran d'explicar tots els detalls d'aquesta trobada. Cal donar explicacions. I ahir, bé, vam acomiadar el dia amb una trista notícia.
Jo no me l'esperava gens.
Jo tampoc.
Són d'aquestes.
Compte, convidats del que no surti, que si veniu aparellats...
Ai.
Potser durareu poc.
Vols dir els noms, ja?
No, només aviso.
No ha passat amb tants, eh?
Tampoc heu tingut tants convidats.
La parella, clar, Oriol Cardona i...
La Maia.
La Maia.
Mira, Déu no ho vulgui. Però també per lo que es deuen explicar, tampoc seria...
Bueno, que sigui el que ells vulguin, no? Perquè a vegades sí, que, millor separats no té, que junts.
No té per què ser una notícia dolenta ni trista.
No, però... És sorprenent, si més no.
Veig una energia avui...
Està l'ambient enrarit, Francesc, però és perquè l'actualitat no ens dona treva.
És que és així. I perquè demà és la revetlla i tothom està més despistat que...
Però demà fem programa igual, no?
Sí, però la gent no està fent vida normal.
Tu no nosaltres som gent... servei públic.
Ara sí, sí és el que ha de ser.
Estructura d'estat.
És el que ha de ser.
Però tu et mous pel carrer...
Bueno, Roger, hem de ser aquí. Tu fas festa demà.
Jo sí que demà...
Fas festa demà?
Faig un Ricard Ostrell.
El Ricard treballa aquí encara.
Que és aprofitar una mica els ponts, no?
El Ricard està fent Sant Joan.
Per això...
També demà el faré,
eh? Gaudeix.
També ve el Freddy a fer el que no
surti. Sí. Molaria, eh?
Si li queda energia, que vingui en Freddy.
No, crec que allò l'està fent l'iniciada, que llavors...
Se la mereix, sí.
Doncs... doncs... És que, de veritat, ens fotem en un jardí.
No, però sí, em sembla bé. Vull dir, la gent ha de descansar, llavors cadascú
s'ho col·loca
on pot.
I en Roger treballarà moltíssim, també, els propers dies. O sigui que ja li convé.
Exacte. Però ja ho vam explicar. No?
El que, no, si no, deu ser ni oficial, no?
No deu ser
a veure,
oficial.
Doncs, home, s'ha dit bastant, no?, que el Roger presentarà la tarda de casa.
No, jo fins que no ho hagi signat, no...
Francesc, tinc la impressió que rebrà una trucada del director quan acabi el programa.
És que ara hem incorporat el servei d'audiodescripció del programa per
doncs, està molt bé, sí. M'agrada molt.
Sí, sí, Antoni Bassa l'any que ve farà això, el programa. Sí. Ja ho hem firmat, ara només falta fer el contracte.
Però... Bueno, és que últimament s'estan prenent moltes decisions.
Però com es pot firmar la temporada vinent sense tenir resolt l'estiu.
No, hi ha un tema...
És que no s'ha firmat la temporada vinent.
Jo crec que hi ha un bolígraf a direcció que no acaba de rajar bé perquè s'està tancant molta cosa amb molt pacte de cavaller, però diguéssim la firma...
Pacte de cavaller, em flipa, igual, eh?
La signatura està acostant. No, és un tema dels tràmits que...
Que és burocràcia.
Exacte, la seva burocràcia i tal.
És Astèrix i Obèlix i les 12 proves, que no és fàcil.
Escolta, i si no, que se'ns pagui en berenars...
Clar, això sempre.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Ai, mira, que avui la Eulàlia ha rebut un berenar. Eulàlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira que riolada que estàs.
Bueno, no, és que m'ha fet una sorpresa. Això de la coca, una molt bona sorpresa.
L'ha rebut a la feina.
L'he rebut a la feina i estic a la feina ara amb els companys de feina aquí expectants a escoltar-vos a vosaltres.
I creus que hi ha algun company de feina que pot ser l'artífex d'això o qui creus que és el que te l'ha enviat?
No en tinc ni idea. Francament, estic molt despistada. No en tinc gens ni mica ni idea.
Ni idea, eh?
No, gens.
Bé, doncs ara et saludarà una persona, a veure si és un company de feina, un familiar, un amic, un desconegut. Ara a veure si reconeixes aquesta veu.
Uh-huh. Hola, bona tarda.
Em sembla que sí que reconec aquesta veu.
Qui és?
Més que company de feina, company de vida, diria, si no m'estic equivocant molt.
Com es diu? A veure, com es diu?
El Carles?
Ets el Carles?
Molt bé. Endevinat.
Carles, qui ets per l'Eulàlia?
Home, jo sóc la seva parella.
Ah, i per què li has volgut enviar aquest berenar?
Bueno, per desitjar-li un bon estiu, carai. I sempre és bonic desitjar un bon estiu. Ja que vosaltres oferiu aquesta oportunitat, doncs s'ha d'aprofitar.
Home, però i no vols aprofitar per fer alguna cosa més que desitjar un bon estiu? Que això també li pots... Sembla que sigui una companya de feina.
No,
perquè per nosaltres l'estiu és un molt bon moment, perquè quan tenim vacances podem estar tots junts, i a més, per nosaltres sempre ha fet una festa molt xula al Sant Joan, i com que ja el tenim aquí a tocar, doncs...
No
esperava res de... Vull dir, no m'esperava aquest berenar. Aquí a la feina ens el menjarem tots demà per celebrar la revetlla de Sant Joan, i res...
Per desitjar un bon estiu, que és molt maco compartir... Tot amb l'Eulàlia, home, carai.
Ara t'hem hagut de punxar una mica, Carles, eh? Però ha sortit.
Bueno, costa una mica, eh? No costa gens dir-ho.
Doncs el Carles i l'Eulàlia, que són feliços i s'ho diuen amb aquesta coca, i celebraran el Sant Joan amb Forn de Cabrianes. Eulàlia, Carles, una abraçada molt forta per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Vinga, moltes gràcies. Doncs a les 6 que no surti.
Aquí estarem.
Calentet, i el Basses, gràcies.
descarrega.
La setmana que ve més audiodescripció, ara venim.